3 minuts per arribar a 2:15 del matí avui aquí al Sant Cugat a Fons, Matins en Xarxa. Fem un cop d'ull a Moçambic. Allà hi treballa l'ONG Sant Cugat Enginyeria Sense Fronteres, que lluita per garantir la sobirania alimentària, el dret a la vivenda i la garantia de l'aigua com a bé essencial per a la vida. Avui parlem sobre la tasca d'aquesta associació amb dos dels seus membres, són l'Álvaro García i la Clara Unceta. Molt bon dia als dos.
Molt bon dia.
Bon dia.
I gràcies per ser aquí amb nosaltres avui al Sant Cugat a Fons. L'últim cop que vam parlar amb vosaltres aquí a aquesta casa, Cugat.cat, ens explicava una miqueta els vostres projectes a l'Argentina i també una mica com anava començant tot el Moçambic. Vau venir aquí, no era vosaltres dos, eren dos altres membres que van passar per aquest programa, i ens parlàveu sobre aquests programes de garantia de l'aigua al Moçambic. Això era el 2011, ara el 2013, com va tot plegat?
Doncs dins de l'entitat han canviat bastantes coses, principalment fa 3 anys que estàvem presents a molts més països, l'Argentina era un d'ells. Ara, principalment per causes de manca de finançament, hem hagut de tancar uns quants projectes i també per canvis en l'entitat, no? Ara Moçambic és un dels països en què tira bastant endavant en dos projectes, un que segueix una línia d'aigua i de sobirania alimentària i de promoció de associativitat camperola, i l'altre que promou temes de dret a l'habitatge i també associacionisme, però a la ciutat.
Álvaro.
Ah, doncs sí, bueno, una mica el mateix que deia la Clara. Com a grup Moçambic és el que més coneixem nosaltres, estem centrats en aquestes dues àrees, amb projectes que encara s'estan executant i ens permeten continuar algun temps endavant amb la feina.
Parlàveu de dificultats amb finançament, treballàveu a Argentina, treballàveu a Moçambic, hi havia alguna delegació més que estigués oberta i hagués hagut de tancar?
En aquests anys també s'ha tancat el projecte de Camerún. El que passa és que crec que aquest no ha estat només per manca de finançament, sinó per filosofia del projecte, que hem de seguir plegar. I bueno, nosaltres mateixos a Moçambic, ara t'estem dient això, però fa 3 mesos t'haguem dit que plegàvem també, perquè teníem un finançament otorgat de l'Agència Catalana de Cooperació, que bueno, amb el tema dels impagaments va decidir que no pagaria més, i ens vam quedar una mica a mitges amb el projecte engegat. Vam haver de trobar finançament per altres bandes per tancar-lo una mica dignament, i en aquest procés, quan ja l'estàvem tancant, ara ens ha dit que ens torna a pagar.
Home, bé.
I és una bona notícia.
Millor.
Però clar, realment ha portat bastant de trasbals al projecte, i ha fet que no funcionés tan bé com hagués hagut de funcionar, no? Perquè ens hem hagut d'adaptar i ha sigut un gran hàndicap.
Esteu molt pendents d'aquest finançament que podeu rebre. Òbviament és un impuls molt, molt important. De tota manera, sou força gent a l'entitat i sou 50 voluntaris, dels quals entre 8 i 10 hi treballeu allà a Moçambic, i teniu 600 socis que hi col·laboren amb la vostra ONG, i tot i així, sense aquest finançament és molt complicat poder arribar-hi.
Sí, perquè en general aquests projectes necessiten mobilitzar una quantitat de recursos que no és baixa en la totalitat. Aleshores, també les aportacions de socis, aportacions extres, també es fan servir en tots els estaments de l'organització. I, per exemple, aquest projecte que ens vam quedar així mig penjats de Moçambic són projectes de construcció d'infraestructura, de diverses etapes i de diversos anys, no? I que necessiten personal, necessiten diverses àrees, i necessitem per això aquest finançament per poder-lo tirar endavant.
Un dels punts forts que teniu a la vostra ONG és aquest treball d'educació per al desenvolupament que feu perquè la gent dels llocs on treballeu es pugui abastir ella mateixa. Ho aconseguiu sovint que es puguin ser autosuficients en els vostres projectes?
Clar, com dius, realment és una base de la nostra filosofia, no? Fugir bastant de l'assistencialisme i buscar una capacitació, un empoderament de les diferents comunitats o de la població d'allà. I que tot el que fem sorgeixi d'una necessitat seva, no? O sigui que al final el que estem fent és una col·laboració, més que no ens agrada, no?, parlar d'ajuda, estem col·laborant per fer un món millor, no? I I si s'aconsegueix o no, doncs en casos més que d'altres, no? Moltes vegades hem hagut de fer un canvi de filosofia. Per exemple, el projecte de Maputo, l'avaluació que ha tingut és molt interessant perquè vam començar fent serveis urbans, tema de sanejament i latrines, i les necessitats del barri ens han portat a canviar totalment el projecte. Vam passar per una fase de disseny d'un pla urbanístic participatiu i al final hem acabat fent drets i deures, no? I més relacionat amb una... amb hàbitat.
Parlaves del barri, és el barri de Maxaquinià, a Maputo, és la capital de Moçambic. Clar, sembla curiós que aquest projecte que estaves comentant els garantiu vosaltres, treballeu perquè sigui possible treballar-hi. Vaja, les autoritats de Maputo no hi treballen per fer alguna cosa?
Bueno, jo crec que això és una discussió complicada, eh? Sí, per una banda, el Moçambic com a tal, el govern potser no disposa de... Hi ha diverses facetes, entenc jo, i una pot ser aquesta, potser no disposició de tots els recursos necessaris, perquè Maputo és una ciutat que la part que compta amb sistemes urbans és molt petit en proporció i que creix molt, molt cada any, i el que és per... hi ha deficiències des de plans urbanístics previs, no?, a l'arribada de tota aquesta gent. Aleshores, jo entenc que un de les potes que potser no acaba de funcionar pugui ser l'Estat, però també al mateix temps un estat limitat. Aleshores, clar, nosaltres també entenem que la cooperació no pot ser qui faci tota aquesta cobertura, no? Però bueno, és complicat arribar a...
Bueno, i també que no anem mai a sols, no? Que sempre treballem amb contraparts, i a Maputo tenim una contrapart bastant potent, que és una organització que es dedica a fer campanyes com aquesta. O sigui que nosaltres només som un soci més de la seva feina, no? Però,
De fet, parlàveu d'urbanisme. Aquest barri, el de Maxaquinià, en parlàveu abans d'entrar en directe, que està molt a prop de l'aeroport de Maputo, és un lloc on poden haver-hi molts interessos empresarials per muntar-hi seus d'empreses, i per tant, molt sovint la gent que viu en aquest barri no és conscient de quines eines té per lluitar. Si no volen que certs edificis s'edifiquin on viuen ells, no en són conscients. Vosaltres també esteu garantint que coneguin aquestes eines.
Sí, aquest és una mica el canvi de gir que explicava la Clara del projecte, que és quan s'aprova un pla urbanístic on nosaltres veiem que hi haurà canvis, bueno, nosaltres i totes les organitzacions i la gent mateix, veus que hi haurà canvis al barri. Aleshores, amb una voluntària nostra d'Enginyeria Sense Fronteres, l'Anna Carolina, que estava allà, es fa una identificació i es decideix girar el projecte en la difusió dels drets i deures que pugui tenir la comunitat del barri de Maxaquinià, per saber com et pots articular com a ciutadà i com a membre d'un grup social, no? I aleshores aquest nou projecte va encarat en parlar, s'han fet campanyes casa per casa amb les organitzacions del barri, capacitar també gent d'allà, en com tu com a ciutadà, com et pots defensar i què pots exigir i quin panorama se't presenta, no?, amb aquests canvis que estan havent-hi.
I realment estem veient que hi ha molt d'interès, no?, que això, teníem unes activitats programades que vam haver de parar una mica per finançament, i al tornar ja després d'uns mesos de no ser-hi, hem vist, no?, que la gent realment continua sí, interessada, que han fet coses per ells sols. Vull dir que...
Això és el més important, poder, no? Sí. Que un cop que no hi sou vosaltres, segueixin treballant-hi.
Clar, clar.
Sí. O inclús que sí, quan muntes actes en el barri, que són actes dels dos sentits, no sí, només no hi ha una persona que parla i les altres escolten, sinó que són participatius, és molt interessant veure la gent com pregunta, la gent el que opina, perquè et dona per veure que no és algú nou i que els hi ve de sobte. És un tema que està present. Ah. Aleshores...
No és un lloc tan conegut com d'altres països, Moçambic i Maputo. Quin tipus de societat trobem allà? Com la descriuríeu, la gent de Maputo i concretament la gent del barri de Maxaquinià?
Per començar, la meva experiència curta és hi ha un canvi gran entre camp i ciutat. Maputo jo entenc que és un la gent de Maixaquena, sobretot, és molt curiós una pregunta que tu li pots fer a la gent de tu on vius, sí. La gent no respon Maputo, la gent respon Maixaquena. Són barris que s'han anat donant amb el llarg de la Guerra Civil, que hi va haver-hi fa uns anys i aquests moments migratoris, i on la gent hi viu molt al barri. Fa part del barri, la ciutat la fa servir, entre cometes, com si diguéssim, per trobar feina, per si has de fer alguna compra, però en el fons després tenen moltes similituds amb el que som nosaltres. Bueno, vull dir, una Barcelona i una Maputo, entenc jo, amb els seus canvis que puguin haver-hi urbanístics, de certs serveis i tal, però després el que és el dia a dia de la ciutat a mi em sembla prou semblant.
La gran diferència llavors la tenim al camp, allà hi ha la diferència, i és el que comentava, que molta gent està marxant del camp cap a la ciutat, que és
sí,
un altre dels canvis que hi ha.
Va passar també des de fa temps, no? Moçambic ha patit bastant, va tenir una guerra civil durant molts anys, i va ser a partir del 92 que es van signar tractats de pau, però bueno, encara es veuen, no?, les seqüeles de tot això i les seqüeles que van tenir tots els moviments migratoris en tot el país.
Hi ha un altre projecte que teniu entre mans, que aquest encara no ha arrencat, igual que ha arrencat els d'aigua, els d'urbanisme, que és que voleu crear una emissora de ràdio. Per què la voleu crear? Quin motiu va dir, hòstia, hem de fer això? Com us va venir al cap?
Això surt dels últims mesos que hem estat allà, que seguíem treballant això amb les organitzacions del barri, amb la població, i es crea una plataforma amb la idea que vàries de les organitzacions del barri, idealment totes, pues tinguin una part de treball conjunt, perquè detectes doncs, que hi ha vàries que treballen mateixes àrees i no ho saben i no estan comunicades, aleshores es crea aquesta plataforma, també de la defensa de l'hàbitat. I es van fent trobades periòdiques, s'analitzen fortaleses, debilitats, la gent va opinar una mica les limitacions i com veuen el futur a curt plaç, i amb l'equip tècnic del projecte, que érem dos membres d'Enginyeria Sense Fronteres i el soci d'allà, que era Kubuka, doncs així se sondeja la idea de, ostres, ens preguntem a nosaltres mateixos si una ràdio comunitària podria ser una bona eina. Aleshores, això és, prèviament s'ha fet una identificació, s'ha treballat amb la plataforma, i entenem que pot ser una eina molt positiva en quant a difondre, perquè és de les mancances que ells detecten, de difondre la seva activitat del barri per ser més coneguts i tenir després més capacitats i més camins. Inclús el que estem nosaltres treballant a Maixaquena es dona a altres barris de la zona, perquè la problemàtica és semblant. Clar. Aleshores entenem que al mateix temps una ràdio comunitària on la programació sigui feta per la mateixa gent és una eina molt potent.
Clar. No s'ha preguntat quanta gent viu a Maixaquena?
Uns 22.000, 23.000, 23.000 habitants. La densitat és molt gran, vull dir, també és una de les parts que a l'anar creixent, doncs els carrers ja són molt, molt estrets, vull dir, està bastant saturat en quant a població.
Carai, tu, i segueix creixent la població, entenc.
Jo per lo que, bueno, jo tampoc t'ho sé dir amb exactitud, jo m'atreviria a dir que està prou parat ja, perquè no pot créixer més.
Clar.
Vull dir, com que aquests barris es diu, no?, que creixen horitzontalment i no verticalment, horitzontalment ja és que hi ha...
No dona més
de sí, no? Passejant per allà veus un parell de parcel·les on dius, mira, quin cara, saps? Però no crec que estigui creixent massa.
Exacte, és bastant complicat que pugui anar més. Això és un dels projectes que teniu entre mans, a part d'aquest projecte de ràdio, que, vaja, des d'aquí que som una ràdio, tant de bo pugui tirar endavant. Sí. Què més teniu entre mans?
Doncs tenim continuar o fer la segona fase del projecte d'aigua rural a Funyaloro, que és un districte de Maputo. I aquest projecte fins ara tenia tres potes, una d'abastament d'aigua, perquè és una zona amb moltes, moltes mancances. La segona pota seria desenvolupament agropecuari, que es basava en capacitar les comunitats camperoles en millora de tècniques agràries. I la tercera pota era l'enfortiment institucional de la contrapart, que és la Unió Nacional de Camperols, que és una organització que busca l'organització de base dels camperols. Llavors, a partir d'ara volem potenciar bastant, ja que tenim coberta una mica més la part d'infraestructures d'aigua, volem potenciar la part més organitzativa dels camperols i la part agropecuària.
Álvaro, tu vas estar a Maputo, vas estar fa un mes de Maputo, i tu, Clara, vas ser-hi l'any 2009.
2009, sí.
Quan hi torneu?
Jo, ara així en breus, no ho tinc previst. Mai se sap.
I jo, si fos per mi, tornaria la setmana que ve, però crec que haurem d'esperar una mica. Bueno, si tiren endavant projectes, doncs membres de nosaltres del grup, perquè és com ens abastim en quant a personal, doncs ara he anat jo, va anar la Clara fa un temps, i si el dia de demà tira això endavant, doncs parlarem com a grup i sí, algú de nosaltres haurà d'anar.
Ara hi ha algú a Estabrera allà a Maputo o esteu tots aquí, a Barcelona?
Ara mateix hi ha una noia, l'Anna Carolina, que és voluntària del nostre grup, però ara està treballant a Maputo amb una altra organització, tot i que com a grup també és fantàstic que ella pugui estar allà treballant, tot i que no amb nosaltres, perquè indirectament tenim una voluntària al terreny.
I tant. Aleshores, fa una feina molt important allà. I a partir de febrer, quan engegui de nou el projecte aquest rural, tindrem una persona contractada allà.
Fantàstic, tu, doncs. Bones notícies, i tant de bo que tiri endavant, que aquestes subvencions arribin amb regularitat i amb normalitat. Això sí que és molt important. Sort amb aquest projecte de ràdio. Jo sabeu que aquí us podem donar un cop de mà amb el que puguem. Veurem amb què podem parlar.
Merci.
I nois, Álvaro García i Clara Onceta, d'Enginyeria Sense Fronteres, els dos, moltíssimes gràcies per ser aquí amb nosaltres avui al Sant Cugat a Fons, i fins la propera.
Merci, fins la pròxima. Merci.